6 minuts passen de la una de la vesprada. Comencem parlant de la Diputació que inaugura la temporada de Castellón Tierra de Festivales invertint 400.000 euros en la promoció de macroconcerts.
El president de la Diputació de Castelló ha donat per inaugurada la temporada gran de Castelló Terra de Festivals i ho ha fet acompanyat per els organitzadors de l'Arenal Sound, del FIP, el Rototom i el Sansan, que són els quatre macrofestivals en els que invertirà aquest any 400.000 euros per a convertir la província, un any més, en la capital europea de la música. Per a donar inaugurada la temporada de festivals, ens hem reunit als responsables de que Castelló, una vegada més, es convertisca en la capital europea de la música durant tot l'estiu, assenyalava el president Javier Moliner. A més, el president del govern provincial ha destacat que tenen infraestructures, oferta hotelera, capacitat organitzativa i talent hospitalari dels castellonencs. Per això no és casual que any rere any la nostra província, deia, lideri l'oferta de festivals en tota Europa. Les xifres avalen l'aposta de la Diputació per potenciar Castelló com a terra de festivals, ja que per a 2017 els organitzadors esperen ja més de 710.000 espectadors, que generaran uns ingressos d'uns 60 milions d'euros en el teixit empresarial i la creació de més de 2.000 llocs de treball.
Moliner ha estat acompanyat en la presentació de l'aposta per Castelló Tierra de Festivales per David Sánchez, Arenal Sound, David Díaz, FIP, Filippo Giunta, Rototom Sans Plus i Santiago Álvarez del Sansan Festival. Els organitzadors dels quatre macrofestivals que celebren a Castelló han destacat el fet que gràcies al recolzament de la Diputació podem millorar tant la qualitat dels grups com els serveis que prestem per a que tots els assistents estiguin els més còmodes possibles i gaudir de la seva experiència a Castelló. I continuem parlant de la Diputació, que espera una campanya d'estiu de rècord amb més de 850.000 visites de turistes i més de 4,5 milions de pernoctacions hoteleres.
Les reserves confirmades ja i les bones previsions dels propis empresaris turístics permeteixen avançar que el 2017 serà un estiu de rècord a la província de Castelló. Tant és així que la Diputació espera una gran campanya estival amb l'arribada de més de 850.000 turistes i més de 4,5 milions de pernoctacions hoteleres entre els mesos de juliol i setembre. Aquestes previsions són fruit tant de la recuperació del mercat nacional i de l'arribada de turistes de tota Europa, fruit de l'estabilitat del destí, així com de la intensa campanya promocional que ha comès el govern provincial. De fet, el pressupost destinat aquest any directament a l'impuls i promoció del sector turístic castellonenc ascén a més de 5,1 milions d'euros. Aquesta meta és accessible en aquests moments després de que en 2017 s'estiguin consolidant els índexs de creixement de viatgers del passat any, però incidint en un major nombre de pernoctacions. Andrés Martínez, vicepresident de la Diputació i responsable del Patronat Provincial de Turisme, ha confirmat que l'estratègia que han ficat en marxa en coordinació amb tot el teixit turístic provincial no està permetent créixer aquest any per damunt del 10%, tant en nombre de turistes com per pernoctacions hoteleres.
Martínez també destaca que sent important aquest creixement també ho és el fet que s'està augmentant la rentabilitat de cada viatger, el que repercutís directament en la creació de llocs de treball al sector. El vicepresident provincial destaca que dels més de 5,1 milions pressupostats per a turisme es disposen de més de 1,5 d'euros programats per a portar a terme en 2017 un complet programa d'accions estratègiques que promocionen Castelló com a destinació turística, una quantia important, diuen, destinada a atraure visitants no només del mercat nacional, sinó cada vegada més d'un emergent mercat internacional. Repassem també actualitat d'altres municipis. Ens anem cap a Onda. Comença l'enderrocament de la nau del Persidecor per a la construcció del nou pavelló de gimnàstica.
Les obres per a l'enderrocament de la nau Persidecor per a la construcció de les noves instal·lacions esportives que albergaran un pavelló per a la pràctica de gimnàstica esportiva han començat ja. Després de diversos mesos d'intenses gestions que es dificultaven per la presència del fibrociment en les antigues instal·lacions, l'Ajuntament ha començat les obres aquesta mateixa setmana, amb la finalitat de poder comptar amb les instal·lacions esportives el més prompte possible. La regidora d'Urbanisme d'Onda, Marta Piquer, ha assegurat que ha volgut garantir la seguretat en tot moment, diu, i no precipitar-nos amb un tema tan delicat, ja que hi ha moltes restriccions legislatives que s'han de tenir en compte. Hem sigut molt meticulosos en aquest aspecte, al mateix temps que demostrava la seva satisfacció per anar complint amb els terminis previstos per a la construcció d'aquest centre esportiu, que serà un impuls més al projecte d'Onda com a ciutat saludable, que aquest equip de govern està construït amb la col·laboració de la ciutadania. Les obres d'enderrocament es van adjudicar a un constructor local, Alfonso Franco, amb un valor de 35.000 euros.
Una vegada ja finalitzat l'enderrocament, l'Ajuntament comptarà amb un terreny de 1.500 metres quadrats per a la construcció del pavelló poliesportiu i així unir aquesta infraestructura a l'ampla xarxa d'instal·lacions esportives d'Onda. Cal recordar que el consistori ha previst una inversió d'1.080.000 euros per a la construcció d'aquest nou poliesportiu que albergarà principalment el Club de Gimnàstica Rítmica i que és una demanda que s'ha generat donada l'alta activitat esportiva que s'ha generat en els últims anys a Onda. I ens quedem ara a la veïna Almassora, que subvenciona amb 45.000 euros els projectes socials de les ONG locals.
L'Ajuntament ha publicat les bases reguladores per a la concessió de subvencions a associacions i entitats locals que desenvolupen projectes socials en el municipi, a través de les quals finançarà les iniciatives orientades a fomentar la convivència i la integració social i a lluitar contra la vulnerabilitat. La quantitat reservada per a col·laborar amb les ONG durant el 2017 és de 45.000 euros, una quantitat que ha crescut més d'un 30% en els dos últims exercicis. Així doncs, segons arrepleguen les bases elaborades pel Departament de Serveis Socials, el consistori valorarà les activitats que contribuïsquen a promocionar la convivència, el creixement personal dels ciutadans i la conscienciació respecte a assumptes d'especial rellevància social, així com les activitats d'oci de caràcter educatiu i constructiu. L'avaluació de les candidatures també tindrà en compte les accions de formació i els tallers que impartisquen les entitats i activitats destinades a cobrir necessitats bàsiques de famílies en risc d'exclusió.
Respecte a l'adequació de les candidatures presentades, Serveis Socials atorgarà major puntuació a aquelles iniciatives que no realitze cap entitat pública de forma paral·lela i també a aquelles que representen un complement als programes amb els quals ja compta el departament. A més, les activitats que cobrisquen necessitats que l'Ajuntament d'Almassora considere que persisteixen rebran major valoració. Abans de l'actualitat local, un succés, detenen a dues persones per cultivar més de 1.250 plantes de marihuana a Càlig.
La Guàrdia Civil ha detès a dos homes com a suposats autors d'un delicte contra la salut pública. L'actuació s'iniciava amb motiu dels serveis que la Guàrdia Civil té establits per a combatre el tràfic de substàncies estupefaents a la província. Quan els agents tingueren coneixement que en una granja de la localitat de Càlig podria trobar-se una plantació de marihuana. Al desplaçar-se els guàrdies civils al lloc, van trobar una plantació de marihuana amb un total de 1.282 plantes amb grandàries d'entre 1,2 i 1,5 metres d'altura.
Per tot això, els agents van procedir a la identificació i detenció dels responsables d'aquesta plantació, sent dos homes de 27 i 55 anys d'edat com a suposats autors d'un delicte contra la salut pública pel cultiu de marihuana. Les diligències instruïdes es van entregar al jutjat mixte número 2 de Vinaròs. I ens quedem a la localitat. Repassem en primer lloc informació del cap de setmana. Els comerços adherits a la nova plataforma de venda digital de Vila-real inicien la formació abans de la implantació.
Al voltant de 70 comerços de Vila-real adherits a la nova plataforma de venda digital que impulsa la regidoria d'Economia, juntament amb altres centres de negocis, amb el centre de negocis Efecte Vila-real, han començat la formació prèvia a la implantació oficial d'aquesta eina innovadora que permetrà digitalitzar els negocis participants. El regidor d'Economia, Xavier Ochando, que ha assistit a la primera sessió celebrada aquesta setmana per donar la benvinguda als participants, assenyala que la plataforma és una oportunitat única. Per aquest motiu, anima els assistents a implicar-se i aprofitar les sessions per treure el màxim rendiment a la plataforma i millorar les seues empreses. Els comerciants aprendran al llarg del programa formatiu, compost per 10 sessions de 2 hores, tant de màrqueting digital com de retoc d'imatge i fotografia de producte, entre altres tècniques de promoció en línia.
L'objectiu és aconseguir l'excel·lència i professionalitat de la plataforma construint una xarxa de comerciants formats en matèria online que siguin capaços de destacar els punts forts dels seus productes i dirigir-se adequadament al seu públic objectiu d'una forma adequada i atractiva, segons explicava Ochando. Comentar també que Vila-real aconseguís 192.000 euros del Consell per a contractar 20 menors de 30 anys amb qualificació durant 7 mesos.
L'Ajuntament contractarà en breu un total de 20 joves en pràctiques a través del programa Avalem de la Generalitat, que pren el relleu del programa pioner de beques municipals Vila-Beca, evolucionat ara en la marca Vila-Beca, sigles que responen al lema Viu l'experiència creativa Avalem. La iniciativa s'emmarca en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, pel qual es desenvolupen actuacions que incentiven la inserció laboral de joves no ocupats ni integrats en els sistemes d'educació o formació, finançades a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil del Fons Social Europeu. Les contractacions seran possibles gràcies a l'ajuda de la Generalitat a través del Servef, que subvenciona el programa amb 192.000 euros per afavorir la inserció laboral de menors de 30 anys amb qualificació. Es tracta d'un programa, d'un projecte innovador, ja que el programa original que oferia el consistori de manera pionera, amb finançament propi, se li suma l'ajuda de la Generalitat, per la qual cosa es milloren les condicions d'aquesta nova edició, explica el regidor d'Economia, Xavier Ochando. En concret, l'Ajuntament ha obtingut una subvenció de 192.000 euros per a contractar en pràctiques 20 joves durant 7 mesos, de manera que s'amplia en un mes la durada de l'anterior Vila-Beca.
La nova marca comença a funcionar oficialment avui quan es presenta tota l'oferta disponible per a la selecció de candidats en l'oficina d'ocupació, que realitzarà la selecció dels participants entre els inscrits en el sistema de garantia juvenil en titulacions com arquitectura, psicologia, màrqueting, publicitat, graus en ADEM, història, turisme, belles arts, filologia valenciana i anglesa, cicles formatius de comerç, administració i finances, integració social, disseny gràfic o amb certificat de professionalitat d'organització d'esdeveniments.
I nosaltres continuem explicant-vos la roda de premsa que ha tingut lloc avui a l'Ajuntament de Vila-real i en la que Creu Roja Vila-real ha presentat la seva primera marxa que celebrarà aquest cap de setmana a la ciutat. En primer lloc ha sigut la vicepresidenta de Creu Roja, Eugènia Gordo, la que ha explicat quins són els objectius d'aquesta marxa.
Con la marcha lo que queremos, lo que necesitamos es recaudar fondos, porque como decía Álvaro, cierto es que tanto el Ayuntamiento como otras entidades colaboran bastante con Cruz Roja, pero en el último año Cruz Roja Vila-real se ha disparado en cuanto a proyectos. Cada vez tenemos más proyectos porque cada vez hay más necesidades y llega un momento que solamente con las aportaciones del Ayuntamiento o de otros centros, pues no tenemos suficiente para llevarlas adelante. Sabéis que nuestras actividades están esencialmente dirigidas a colectivos, a los más vulnerables, a mujeres y a jóvenes en riesgo de exclusión, acompañándolos en programas de empleo, a trabajo con niños, a trabajo con personas mayores. Se está poniendo en marcha el programa de localización de personas con deterioro cognitivo. Estamos poniendo en marcha también un programa de promoción del éxito para jóvenes en enseñanzas no obligatorias, para poder ayudarles en desplazamientos o en matrículas a la universidad. Muchas veces son cosas que la población en general no conoce. El día de la marcha tendremos también una pequeña representación de todos los programas para que se puedan conocer, con lo cual también creo que es importante.
Una marxa dirigida a tots els públics i la qual tindrà lloc aquest mateix diumenge a partir de les 10 del matí fins a l'ermitori de la Verge de Gràcia. Ha sigut també la directora tècnica de Creu Roja, Arantxa Monsonís, la que ha detallat on se poden inscriure els que estiguen interessats.
Poden inscriure's en tendes d'esport d'ací de Vila-real que la gent coneix, com és Esports 2, AUF Esport, Deportes Seva i Bicis Xiva, i també en la pàgina web d'Urban Running de Castelló. Bé, Eugènia ho ha dit, jo crec que molt clar. Nosaltres sí que és veritat que en l'últim any i el que portem d'este ha crescut considerablement l'activitat en Creu Roja. Quan parlo d'activitat me referís a projectes i usuaris, atesos i demés. I bueno, volem que la gent del poble ho conega i que ens ajude i recolze en este, pues, continuar pues, retornant, no?, i la solidaritat en la gent del poble de Villarreal.
1:21. Fins ací l'actualitat política provincial i local. Fem una pausa i continuem presentant protagonistes.
El Cafenet de Rosana, tu cafetería de confianza en Villarreal. Ven a El Cafenet de Rosana y disfruta de los mejores desayunos y almuerzos que te puedan ofrecer. Bollería, cocas y un amplio surtido de cosas que podrás tomar en su terraza. No olvides pasar cada mañana por El Cafenet de Rosana, porque cuentan con una remesa diaria de pan de Vilafamés. Recoge tu pan del día. Ya lo sabes, El Cafenet de Rosana es tu sitio, lo tiene todo. El Cafenet de Rosana lo encontrarás en calle Solades número 8, Villarreal.
Big Mater Arbo, tu nuevo centro de bricolaje en Villarreal, para profesionales y particulares. 4.000 metros donde encontrarás todo el mobiliario y productos para tu jardín. Mantenimiento de piscinas, carpintería, cerrajería, pintura, electricidad, construcción, productos y comida para mascotas, ropa y calzado laboral. Y nuestra marca en exclusiva, Peima Kids, para uniformes escolares. Big Mater Arbo, tu nuevo centro de bricolaje en la avenida Pío 12 de Villarreal.
Ya no hay obstáculo capaz de detenerte al volante del Renault Kadjar, el crossover by Renault. Ni siquiera el precio. Ahora, desde 17.300 euros. Ven a tu concesionario Renault, aprovecha los Connected Days y llévate el R-Link con navegador de regalo en toda la gama. Consulta condiciones en Renault.es. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes.
Red Renault de la Comunidad Valenciana.
Agripesa, talar, labrar, segar y ahora lavar. Para cada necesidad agrícola, jardín y forestal, ya seas particular o profesional. Agripesa estrena las mejores rebajas de primavera. Motosierras, tijeras y cortasetos Steel o cortacésped Viking y mucho más. Visítanos en calle La Plana 36 o en www.agripesa.com.
Renueva tu corazón amarillo. Con tu abono del Villarreal disfrutarás de la Liga, fase de grupos de Europa League, Copa del Rey hasta octavos de final y los partidos de los filiales en Segunda B y Tercera. Hasta el 7 de julio, renovación y alta de nuevos abonados en la tienda oficial del Estadio de la Cerámica. Más información y renovaciones online en villarrealcf.com y en la app oficial. Cor Groguet.
Si buscas tranquilidad, podríamos recomendarte un retiro espiritual. Pero somos Kia y preferimos sugerirte venir a Automoción Cano porque pocas cosas te aportan más serenidad que dejar tu Kia en manos de expertos con más de 19 años de experiencia que solo trabajan con repuestos originales Kia. Trae tu Kia a la red de servicios técnicos Automoción Cano Kia. Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia, junto Rotonda La Salera, Castellón.
¿Estás interesado en ser tu propio jefe? ¿Tienes una idea y necesitas ayuda para desarrollarla y montar tu propio negocio? Tenemos la ayuda que necesitas. Contacta con nosotros los lunes, martes y viernes en Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Villarreal, los miércoles en el Casal Jove de Burriana y los jueves en la Casa de Cultura de Onda. Consorci Gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació. Teléfono 664-400309. Servicio público y gratuito.
¿Activadas las ganas de hacer deporte? De Caldón presenta Play Everywhere para que descubras nuevos deportes con su especial bajada de precios en productos estrella. Set de bádminton, 7,99 euros. Portería de fútbol, 17,99. Máscara de snorkel, 29,99 euros. Y además, topo braguita Keyshot por 3,99 la pieza. Equípate hasta el 29 de junio al mejor precio en De Caldón Onda y De Caldón Castellón. Bajamos los precios para siempre.
Un Una i 26. Continuem a la 92.2 de la freqüència modulada i anem a parlar d'un acte solidari en el que podem ajudar a l'Associació Espanyola contra el Càncer, que tanta falta li fa, tota l'ajuda de tots vosaltres i de tots nosaltres, perquè qualsevol xicoteta donatiu que se faci pot anar molt bé per a continuar amb aquesta investigació i lluitar contra el càncer. Per això, anem a presentar-te'ls. Tenim, com sempre, el president Paco Bielsa. Muy buenos días.
Buenos días.
I també nos acompanya la professora de Danza Española y Flamenco i ara explicaremos, bueno, de l'Associació de Vecinos del Progreso i ara explicaremos el porqué. Irene Munera, buenos días.
Hola, buenos días.
Y explicamos el porqué. Y es que venís a presentar una gala, ¿no?, un evento en el que vais a recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer y en la que vais a actuar vosotros.
Sí, así es. Por segundo año consecutivo nos comprometemos a ayudar a la Asociación de la lucha contra el cáncer y volvemos a querer colaborar con ellos organizando esta gala de danza, de flamenco y danza española, que todas mis alumnas, pues la verdad es que están preparando con mucha ilusión y a la vez bastantes nervios.
¿Cuánto tiempo llevan preparando?
Pues preparándose llevan desde octubre, que empezamos el curso, y a mediados de enero ya comienzan los ensayos más fuertes de cara a la actuación de final de curso.
Claro, los nervios son precisos, ¿no? Pero también forman parte del espectáculo.
Así es, los nervios, yo creo que si no hubiese nervios no habría actuación, o sea, sería tal que así. Todo forma parte del espectáculo, tanto los nervios como los vestuarios, como los bailes, todo forma parte y la verdad es que son mucha ilusión, además de nervios, pero muy preparadas para ello.
¿Cuántas mujeres? Porque son todo mujeres, lo estábamos hablando fuera de micrófonos. ¿Ningún hombre se anima?
Nada, parece ser que esto es una cosa de
Paco,
mujeres.
Paco, a ver si te animas.
Yo, en mis tiempos, fui bailador, fui a baile. O sea, yo animo a los hombres a que vayan a bailar, la verdad es que sí. Es una pena porque además es muy saludable y se pasa muy bien. Esa es la verdad.
La verdad es que sí, es una pena porque yo algo que predomina en mis clases es el buen humor y lo que ellas desconectan del día a día. Entonces, la verdad que los hombres, pues bueno, no nos quieren acompañar, pero nada, nosotras la verdad es que no lo pasamos muy bien.
Entonces, más o menos eso, ¿cuántas alumnas tienes?
Pues más o menos participarán en el acto unas 20-25 alumnas de todas las edades, desde pequeñitas de 5 o 6 años hasta ya adultas.
Ah, muy bien.
Sí.
Cada una, ¿no? Me imagino que un estilo o una dificultad también, ¿no?
Evidentemente, las pequeñitas pues llevan sus bailes más moviditos, más alegres, y ya pues las mayores se empieza a ver el flamenco puro y a ver un poquito la dificultad de la técnica de este baile.
¿Llevan años haciendo este curso, este taller?
No llevan años, son todas amateurs y, como he dicho antes, el curso comienza en octubre.
Claro.
El año pasado algunas ya estaban, pero otras, en cambio, son nuevas y la verdad es que mucha aceptación y son maravillosas porque lo cogen todo a la primera.
Sí, ¿ensayáis mucho a la semana?
Sí, los ensayos son de 2 días a la semana, de hora y media cada ensayo.
Imagino que saldrán ataviadas, ¿no? Con toda la indumentaria.
Efectivamente, salen con todo el vestuario, todo lo que tienen, así como los trajes de sevillanas, todas sus flores, etcétera.
Eso también hace que haya más fiesta y que tengan muchísima más ilusión por salir.
Hombre, por supuesto, ahora ya esta semana es todo la preparación del vestuario y complementos y eso aún les crea más, claro, más motivación.
Bueno, ¿qué podremos, por tanto, ver? Véndenoslo, va, un poquito, para que así la gente diga, mira, me está cogiendo ganas de ir.
Pues bueno, podremos ver sevillanas, que es el punto clave, y luego podremos ver también pues unas rumbitas muy alegres, unos tangos ya de más dificultad, que lo bailarán pues un grupo de cinco chicas con mucho zapateado, mucha técnica. Podremos ver algún fandango. Entonces, vamos, yo creo que hacemos un paso por todos los palos del flamenco bastante variado y creo que al público le agrada mucho.
Y la gente saldrá con ganas de fiesta, de irse de fiesta, mira.
Por supuesto, eso seguro. El fin de espectáculo es una rumbita muy movida, que eso yo creo que animará a todo el público.
Bueno, Paco, muy completo.
Yo puedo decir que el año pasado se nos pasó como un abrir y cerrar de ojos. La verdad es que fue encantador, sí, sí. Y el corazón que pone la gente en los bailes y en participar, vamos.
Claro. Y lo más importante de todo, y lo que más se tiene que destacar, ¿no?, que es para una buena causa, como siempre decimos, que es un donativo que no supone un esfuerzo grandísimo para la gente.
Exacto, sí. Nuestros principios son eso. Entre todos, entre mucha gente haciendo poquita cosa, llegará mucho. La verdad es que se está logrando. Los avances son importantes. No podemos ser totalmente optimistas porque la realidad diaria nos demuestra que no estamos al 100%, pero los avances son reales. O sea que lo cierto es que en muchos casos de cáncer se está ya en un porcentaje altísimo. No me atrevo a decir número, pero se está en porcentajes altísimos de supervivencia. Y luego pues siempre hay sorpresas desagradables y claro, nosotros mientras alguien se quede por el camino, nuestra preocupación ahí está. Y esa es la verdad, y eso es una realidad que vivimos día a día, claro.
Por desgracia continúa, eso está claro. Pero bueno, lo importante es ver que con este donativo, que con esta ayuda se puede avanzar, se puede mejorar, se puede seguir investigando y llegar a un fin y a un camino en el que algún día, ¿no?, pueda no lamentarse.
Y esperemos que no tarde mucho ese día. La verdad es que nosotros cada vez que hablamos con nuestra central y hacemos contactos con gente del tema, cada día somos más optimistas. Yo diría, el año pasado hablábamos para el 2030 se habrá acabado el cáncer. Este año ya empezamos a oír por ahí, ¿no?, para el 2025 o 2020 y algo. Quiero decir, se está avanzando mucho, se está avanzando muchísimo. Y ya nos gustaría ver cada donativo, como este caso, cada donativo dónde va y la cantidad de cosas que se pueden hacer con pequeños donativos. Nos gustaría poderlo ver porque nos gustaría que la gente lo viera, porque realmente es muy importante, se está haciendo cosas muy importantes.
Claro.
En investigación, claro.
Claro, donativos pequeños que se van todos a investigación, que es lo más importante de todo.
Sí, se van todos a investigación y se va también a ayudar a gente que no puede.
Y ayudar a las familias también.
A gente que no puede con el copago o con medicinas no alternativas, sino complementarias. Sí. Hay cosas pues que no entran en la seguridad social, cremas y cosas que pelucas, no sé, muchísimas cosas que
las... Y algo importantísimo, el asesoramiento, el estar al lado de las personas, el tener un psicólogo ahí.
Exacto, tenemos ya, pues bueno, en Villarreal tenemos una psicóloga que todos conocemos, sí, que todos conocéis, y en Castellón hay dos psicólogas que además están pues para toda la provincia, o sea, van por Onda, Valduso, en Valduso tenemos otra psicóloga. Quiero decir, se está trabajando mucho, 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 mucho. ¿Qué pasa? Pues bueno, cuando pasan estas cosas tan recientes que todos tenemos en mente, nos caemos un poco, pero ya. No. Al mismo tiempo nos dan fuerza para trabajar mucho más. Y bueno, eso, como digo, se está avanzando muchísimo.
Pues para seguir avanzando hace falta la ayuda de todos los que nos escuchan, de cada granito de arena, cada entrada. Me imagino que también, ¿no?, quien no pueda ir puede igual, ¿no?, adquirir la entrada para al menos echar una mano.
Claro que sí, nosotros pedimos la colaboración de todo el mundo que pueda. Sí, nos pueden acompañar en el acto mucho mejor, porque estoy segura de que no se van a arrepentir, pero si no, por lo menos pues que colaboren, porque como bien dice Paco, esto es muy, muy importante para todos. Y a mí me gustaría destacar pues el acompañamiento que ellos hacen a todas estas personas enfermas, que considero que es la labor más importante, sí, aparte de la investigación.
Claro.
La verdad es que sí, la verdad es que sí. Y además estamos... La verdad es que muy satisfechos con la colaboración del pueblo de Villarreal,
sí,
entre otras cosas, además de la colaboración económica y el acompañamiento y todo esto, además, pues estamos satisfechos del apoyo que nos brindan a nosotros mismos, que nos dan ganas de seguir trabajando. Porque, claro, a veces te encuentras un poco vacío, aquello de que, pues bueno, dices, aquí estamos, bien, acompañamos, hacemos cosas, pero, sin embargo, pues no avanzamos lo que nos gustaría.
Ya, claro.
Pero la compañía, ir más deprisa, la compañía del pueblo a nosotros nos ayuda mucho a seguir, la verdad es que sí.
Claro, es que si no fuera por asociaciones, ¿no?, y por gente tan implicada como vosotros, sería muy complicado, ¿no?
Sí,
y necesitan, claro. Es muchísima la gente que necesita vuestra ayuda, que necesita que estéis a su lado, que les apoyéis.
Estamos hablando, no sé, yo me atrevería a decir que continuamente en Villarreal hay 2.000 personas continuamente que están en ello, que lo están pasando, que lo han acabado de pasar o que se lo están ahora detectando o recién detectado.
Ya.
En fin. Y claro, es mucha gente, es mucha gente y tal. También es cierto que se está la gente revisando mucho más que antes. O sea, la gente...
Claro.
Y eso es fundamental. O sea,
es el miedo también, ¿no? A que te pase.
Pero antes, por ejemplo, pues no se daba cuenta de nadie hasta que el cáncer no estaba declarado. Y claro, muchas veces se llegaba tarde y ahora no. Ahora se detectan muchos cánceres que incluso ni hay que operar, ni mucho menos.
Por tanto, Paco, ¿dónde se pueden adquirir estas entradas? ¿Qué precio tienen?
Pues se pueden adquirir en nuestra sede, en la Avenida Europa 34, de 10 a 1 de la mañana, todos los días, hasta el viernes, porque el sábado ya se cierra.
Sí.
Y el mismo domingo, en la Caja Rural, en la puerta, habrá entradas a la venta. No muchas, porque afortunadamente no quedan muchas, porque la Asociación del
Progreso... No está yendo mal, ¿no?
No, la verdad es que la venta de entradas está yendo muy bien. La verdad es que las alumnas, pues, mueven a mucha gente. Y al tener niñas pequeñas, pues, la familia siempre quiere ir a verlas. Pero bueno, como dice Paco, pues, la venta de estas entradas en la sede y ese mismo día se podrán adquirir. Pero sí que recomiendo a la gente que no se espere al mismo día por lo que pueda pasar.
Además que eso, que es una asociación de vecinos, que tiene mucho movimiento y que es normal, ¿no?, que quieran ir a ver a sus familiares.
Así es, claro, es lo más lógico.
¿No hemos dicho cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Dónde es? Sí que lo hemos dicho, que son los salones de la Caja Rural, pero ¿qué día y a qué hora?
Pues será el 25 de junio, este domingo, a las 6:30 de la tarde, en la Caja Rural.
¿Y más o menos de duración, así para que la gente...?
Pues una horita, horita y cuarto.
Bien, sí, muy bien.
Sí.
Y así la gente que sepa que puede ir, que puede adquirir su entrada, ¿5 euros?
¿5 euros.
Sí, donativo 5 euros.
5 euros... Ya ves, son dos cafelitos.
Nada. Se lo van a pasar muy bien.
Y se lo van a pasar muy bien, a pasar una tarde, además fresquita, que siempre eso ayuda, ¿no?
Exacto.
No pasar calor.
Sí.
Y van a disfrutar muchísimo.
Por supuesto, aparte de disfrutar, pues como bien hemos recalcado, podrán colaborar por una buena causa.
Claro.
Y entonces, pues animo a todo el mundo de Villarreal y alrededores que venga a vernos, a que no se va a arrepentir.
Eso es la clausura ya, me imagino, ¿no?
Así es, ya finalizamos el curso, por lo tanto sacamos todo lo que tenemos y ya se puede ver todo el avance que han tenido las chicas
durante
este año.
¿Pero volvéis?
Por supuesto, en octubre volvemos a empezar el curso. Y
que se vayan animando los hombres.
Y que se vayan animando hombres.
Y si alguien que nos escucha se quiere apuntar, ¿qué?
Pues efectivamente, si alguien se quiere apuntar, en octubre empezamos nuevo curso con varios grupos, iniciación, intermedio, niñas. Y nada, es en la Asociación del Progreso, allí en el barrio Melilla. Por lo tanto, pues cualquiera que quiera información puede pasarse allí y la adquirirá.
Muy bien, pues Irene, muchísimas gracias. Que vaya genial. ¿Vas a bailar?
Sí. Sí.
Por saberlo ya, ¿eh? Yo intento sacarlo todo y así. Pues muchísimas gracias. Que vaya muy, muy bien y que esté lleno. Cuanto más
Irene
lleno,
estará
mejor.
Seguro, no tengo ninguna duda. Irene va a bailar y ha bailado el año pasado muy bien, además.
Hombre, es la profe.
Claro.
Gracias y Paco, una vez más, muchísimas
gracias. Gracias a vosotros porque siempre estáis con nosotros y es importante, es importantísimo.
Hay que estar siempre.
Por supuesto,
al lado.
Pero en fin, estáis.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
1:40, anem de seguideta a presentar los més convidats. Fins a les 2 del migdia.
No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
El Conservatori Professional de Música Mestre Goterris obre el termini de noves inscripcions per al nou curs, per a xiquets i xiquetes. Si el que vols és aprendre ballet amb professors qualificats, pots vindre a partir del 23 de maig de 5:30 a 8 a la Casa dels Mundina a inscriure't. Si el que t'interessa és aprendre música amb tot tipus d'instruments i tens entre 5 i 7 anys, el termini és del 7 al 9 de juny al Conservatori. Vine al Conservatori Mestre Goterris i aconsegueix el teu títol.
En McDonald's Villarreal queremos celebrar contigo nuestro quinto aniversario. Ahora con tu McMenú grande te regalamos un bolígrafo muy especial hasta fin de existencias. Ven a McDonald's Villarreal, queremos seguir cumpliendo años contigo. Lo van a demostrar en la Ciudad Deportiva Municipal, en la segunda edición de la Girls Cup con Pino Sport Elite. Equipos de la Liga Iberdrola como el Español, el Zaragoza, el Levante o el Valencia. Además, el Villarreal, el Racing de Onda, la Juventud Almasora y el Onda no quieren perderse esta nueva edición de la Girls Cup. Del 22 al 25 de junio, no te pierdas el fútbol femenino en estado puro.
Va, ¿on quedem?
¿On anem a quedar? ¿On sempre?
¡A la lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Llegan las vacaciones y con ellas la oportunidad de realizar los cursos que durante la época escolar no has podido llevar a cabo. Studitecles te ofrece para este mes de junio y julio cursos de mecanografía audiovisual e iniciación a la informática. Infórmate en Studitecles, calle Molino 11, esquina Acequia Mayor, Villarreal.
Més assumptes. A la 92.2 de la freqüència modulada, ja saben que aquests dies estem fent balanç amb alguns alcaldes i responsables de municipis propers. En aquest cas ens anem a la veïna Almassora, allí també aquest cap de setmana s'ha produït el canvi oficial en l'alcaldia. Ha deixat el càrrec Susana Nicolau per a cedir-lo a Merche Galí. Era part d'aquest acord de govern i per això tenim a la nova alcaldessa ja d'Almassora. A l'altra banda del fil telefònic, Merche Galí, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
En primer lloc, enhorabona, no, per assumir aquest càrrec que en algun espai, no, en algun article d'opinió ha ficat que segurament és la responsabilitat més gran, no, que ha d'assumir professionalment parlant fins ara.
Moltes gràcies, pues, des de llavors és aixina, molta responsabilitat i bueno, preparats i dispostos per cometre aquesta nova aventura en l'alcaldia d'Almassora.
Ara parlem, si li sembla, una miqueta al voltant d'aquests reptes, no, que deben segur té el càrrec de màxima responsable d'Almassora, però en primer lloc ens agradaria fer una miqueta la vista enrere amb vostè i saber quin és el balanç que fa, no, durant aquests dos anys. Segurament no ha estat tot un camí de roses, però com ha anat?
Sí, pues jo crec que són moltes més les llums que les ombres. Jo estic molt contenta del treball realitzat per l'equip de govern fins ara. Jo crec que els veïns d'Almassora han notat el canvi, aquest canvi del que vam parlar en les eleccions, jo crec que se va produir i que durant tots aquests dos anys s'ha notat, hem treballat tots plegats, ja t'he dit que som dos partits diferents i per tant en algun moment complicats, però que com a equip que som hem sabut salvar i treure endavant moltíssimes iniciatives que jo crec que han donat aquest tir i aquest canvi que nosaltres volíem.
A parlar d'aquestes accions, no, que en pro de la ciutadania, però quines consideren que han estat les línies estratègiques o les accions que més han pogut beneficiar als almassorins?
Sí, pues jo crec que des de la primera d'elles obrir l'Ajuntament a la participació veïnal, que per a mi ha sigut fonamental, ahir mateix vam estar celebrant el Consell d'Associacions de Veïns i Veïnes, el Consell en el que s'han tratat temes com la unidireccionalitat de la platja, a ir con el son dos feder. Yo creo que eso ha sigut un cambio fundamental. En va a misa el día del BI, con lo cual ha permès a moltíssims almas sobrins i almas sobrines parlar directament amb l'alcaldessa, i estos dos anys continuarà existint també. En canvi, la direcció del muro, con lo qual jo crec que s'ha incrementat la seguretat del muro, i a més farem que moltíssima gent acudisca a la plaça d'Almassora pues, per passejar, per tindre un moment d'oci al costat de la mar, amb bones condicions, en condicions de seguretat. No tenim encara el desitjat passeig marítim, però per lo menos jo crec que anem en la via de que se parega en algo esta zona. Vam canviar també el recinte de festes per a ficar-lo en un lloc on no molestar als veïns, i això ha sigut també un encert, perquè en aquestes últimes festes, fa poc que han passat, ni siquiera no ha hagut ni una cridada de ningú veí que hi s'hagi de molèsties per el recinte fester. Per tant, jo crec que també un acert. Moltíssimes actuacions en les voreres del municipi, moltíssim treball fet en accessibilitat, en parcs infantils. Jo crec que tenim també en aquest moment centre de formació que ja està ocupat i en funcionament. Per tant, jo crec que moltíssims canvis que han repercutit directament en els nostres veïns i veïnes.
I també destacava, no, en aquest article, per exemple, la tasca que ha realitzat en les àrees en les quals era la responsable com igualtat i modernització, també suposem per a vostè important, no, haver pogut fer aquests projectes.
Ah, pues, exactament, en transparència hem quedat els 15 de tota Espanya com a ajuntament més transparent. Per a mi això tot un orgull, tot el que s'ha fet, tot el treball que s'ha fet des dels tècnics municipals, i també per mi mateixa, acompanyant-los i guiant-los en aquesta tasca. Jo crec que això és una data molt, molt important, el 15 i el d'Espanya i el segon de la província. Fet tant premsa que objectiu aconseguit de la transparència. Ara treballarem també en l'instal·lació d'una nova pàgina web, en la ventanilla única, per a que els nostres veïns puguen presentar tots els documents a l'administració directament a l'Ajuntament sense tindre que desplaçar-se, el que jo crec que també és molt important per Almassora, que sempre tenim que anar o a Villarreal o a Castelló a fer les gestions. En poc se podran fer des d'ací. Estrenarem nova pàgina web també en pocs dies, que també s'ha treballat moltíssim perquè fora molt més accessible per a les persones, i des d'Igualtat, pues mira, acabem de contratar a gent d'Igualtat que no teníem. Hem fet una programació, tots els mesos hi han hagut accions des de la regidoria d'Igualtat que no existia fins ara. Per tant, jo també faig un balanç molt positiu, aunque siga a rogar-me un mèrit que crec que no me correspon a mi fer-ho, però sí que jo crec que s'ha fet una feina, estava en el pacte de govern, s'ha anat seguint la fulla de ruta que se mos van marcar, i encara queda molta feina per fer, però també hi ha molta feta.
També comentar, ens agradaria el tema en l'apartat econòmic, no? Sempre sol parlar i potser quan hi ha un canvi, tot i que han estat junts en l'equip de govern, però en quina situació agafa a hores d'ara el consistori d'Almassora?
Pues molt bona, en un deute... Un deute reduït, fa poc vam amortitzar anticipadament préstecs que teníem, no hem tingut que fer en ningú moment ús de ninguna pòlissa de tresoreria, de ningú crèdit. L'Ajuntament se financia per si mateixa, i per tant estem en condicions òptimes per ara abordar el nou projecte que tenim, que és el de l'Ajuntament ficar 5 milions d'euros per a completar els 5 milions que ens donaran des d'Europa per a fer inversions, i segons tots els informes d'intervenció i els comptes que tenim tan sanejats, no tindrem ningú problema en abordar aquesta cifra.
I sí que, tot i ser un volum important, no, de diners, en principi sí. Tampoc ho notarà, no, la butxaca al final dels veïns.
No, la nostra idea, i així hem treballat fins ara, era no incrementar impostos, 3 anys consecutius sense apujar el IBI, rebutjant la proposta de l'Estat, del govern de l'Estat, de pujar els valors catastrals dels béns immobles. Estem en aquests moments tornant diners a la gent que tenien immobles qualificats com a urbans però que no s'havien desenvolupat, tornant-los els diners, i ningú impost de moment tenim pensat pujar als nostres veïns, ni siquiera per a tindre que traure aquests 5 milions que seria que necessitem per a completar els 5 que ens dona Europa.
Així que suposem que distribuir, no, aquests 10 milions serà una part fonamental dels 2 anys que resten encara de mandat per davant, al capdavant dels quals estarà vostè ara també amb l'equip socialista, diguem, com a part forta.
Mm-hmm. Per supost, i s'ha de fer una tasca molt important. Primer, dotar a l'Ajuntament de recursos humans suficients per a poder treballar adequadament aquesta línia de subvencions i després afinar molt bé per a triar els projectes de forma adequada per a que des d'Europa siguin acceptats i apleguen els diners, per supost. I s'ha de fer una feina molt important durant aquests dos anys. Sí.
També ens agradaria saber com és la relació, no, amb l'oposició després d'uns anys de govern, no, també en aquest cas del Partit Popular. Quina és la relació que tenen en el consistori?
Pues jo crec que molt bona. Ells fan la seva tasca d'oposició, que és el que els correspon, però aportant idees i nosaltres en tot allò que pensem que són bones idees i mesures que milloraran la vida dels veïns i les veïnes d'Almassora, acceptant-les. Per tant, jo crec que una bona relació, una oposició que jo considere constructiva, tenim discrepàncies, és obvi, però tampoc les porta per damunt de tot, sí que m'he l'interès del veïnat i, per tant, en allò que pensem que ells aporten, nosaltres també no tenim ningú inconvenient en aplicar les mesures que des d'ells venen.
Més que res perquè no veiem situacions, per exemple, així a Vila-real, que és una miqueta tensa, no, la relació entre Partit Popular, sobretot, i l'alcalde Benlloc, que era per saber també com estava, no, el tema i el Masura.
Sí, pues así no es la mateixa. Yo Luis Martínez es el portaveu del Partit Popular así en Almassora y tenim una relació cordial, ja te dic, cada un fa la seva feina, però és una bona relació.
També ens agradaria, alcaldessa, saber una vegada ja al carrer quina serà la primera acció que durà a terme, no, ja com a màxima responsable del municipi.
Sí, pues de les primeres accions és aconseguir per Almassora ese reconeixement com municipi industrial, estratègic industrial, perquè tenim pendent el desenvolupament de molts metres quadrats de polígono industrial i volem atraure innovació, tecnologia, Almassora, empreses innovadores i volem aprofitar aquesta oportunitat que ens vinga la conselleria i en això és una de les primeres mesures en les que vull treballar. Perquè també és molt important per a crear ocupació en Almassora el atraure indústria a Almassora.
Que fonamental, suposem, no? Perquè al final revertís en tota la ciutadania, no? O sea, des d'una línia estratègica es pot ampliar.
Efectivament.
I també saber com notaran o si ho notaran el canvi en la cadira d'alcaldia la ciutadania, no? Per exemple, va ser una miqueta anecdòtic, però molt comentat el tema de l'himne, no? Que ahir sí que tenien postures diferents, tampoc genera un impacte, no? Un canvi molt gran en la ciutadania, però no. Com ho notaran o com no ho notaran, no? La gent d'Almassora.
Bueno, jo ja vaig dir que si jo entenia, i així ho entenc, que els ciutadans volen sentir l'himne a l'entrada de les seues patrones a l'església, que el sentiran perquè jo me considero l'alcaldessa de tots i de totes, a part de ser socialista en aquests moments, per damunt de tot, soc l'alcaldessa de tots els almassorins i per tant, si el sentís popular, i així jo ho entenc, és que volen sentir el seu himne, pues el sentiran. Aixina passarà ja este dissabte, va passar este dissabte en la processió del Corpus.
Sí, que bueno, va ser una de les discrepàncies, no, que va saltar, però sí. Òbviament tampoc era una afecció directa, no, ni canviava no. Molt la tasca.
No, jo crec que no, crec que és més una qüestió de sentiments i de sentir popular i jo crec que a un alcalde el que li toca és estar obert a aquesta demanda dels seus veïns i sobretot aquells que acudissin a aquests actes, perquè són els que directament se van veure afectats per una mesura que jo ja en el seu dia vaig dir que no compartia perquè entenia que no hi havia ningú reclam de la societat per llevar-lo, ninguna necessitat tampoc de crear, jo crec que és el que vam fer, va ser nosaltres directament, aquesta decisió va ser la que va crear la polèmica, una polèmica que no existia fins a aquest moment.
I sí que ja per últim, alcaldessa, ens ha comentat quina serà, diguem, la primera temàtica que ficarà damunt de la taula amb més força, però no l'agradaria tancar aquest cicle sense? Ens agradaria que completara aquesta frase.
Pues no m'agradaria tancar aquest cicle sense tindre tots els consells de veïns formats, que ens falten encara el d'esport, el de cultura, perquè jo vull una mesura participativa i per això fa falta treballar en el nostre associacionisme, en les associacions que ja estan creades, en crear noves i en fer molt de múscul fora al carrer, que tinguem ciutadans actius que vulguin participar en la vida política, i això és una assignatura que jo me la vaig ficar des del primer dia. Vaig donar el primer passet en l'ordenança de participació ciutadana, el segon en la formació del Consell d'Associacions de Veïns i Veïnes, i me falten estos altres que jo crec que d'aquesta forma se conformarà una xarxa important per a la participació ciutadana i que és molt important també per als fons FEDER, ja que triar aquests projectes que portarem endavant requeriran també de la participació ciutadana.
Així que implicarà la gent, no?, perquè cada vegada senten més propi el consistori.
Efectivament, efectivament. Això serà el que jo vull acabar d'aconseguir en aquests dos anys de legislatura.
Doncs Merche Galí, nova alcaldessa d'Almassora, moltíssimes gràcies per atendre la nostra cridada i esperem poder parlar prompte. Un plaer.
Molt bé, un plaer. Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
Bon dia.
Cada dilluns, a les 2:05, la firma.
I un dilluns més tanquem amb una opinió política. Avui ens arriba des del Partit Socialista a l'Ajuntament de Vila-real en veu d'Álvaro Escorihuela.
Bueno, molt bon dia. Bé, jo avui, aquest mes de juny, com és habitual amb l'arribada de l'estiu, plega, com tots els anys, una nova edició de l'aplec d'estiu. Aquest any un aplec que complirà la seva 29a edició i és un aplec que en els últims anys el que volem destacar m'agradaria destacar com a regidor és que en aquests 6 anys que duem d'aquest equip, l'actual equip de govern, vull destacar l'ampliació del servei, un servei que arriba, que dura més i que en el qual també inclou, en les últimes edicions, ha inclòs el menjar per a xiquets, per a tots els xiquets, tant el de dijuni com el dinar, per a tots els xiquets, però que per als xiquets i xiquetes de famílies que tenen o estan en programes de serveis socials o perquè, per desgràcia, estan en situacions vulnerables, doncs tenen gratuïtament aquest menjar cobert. Podem destacar, per tant, el caràcter inclusiu d'aquest aplec en els últims anys, perquè no se excluïsca ningú xiquet per raons econòmiques i no se integrats amb tots els xiquets del poble, no creant, no vol en cap moment ni guetos ni discriminacions entre els xiquets, no sols també en el tema de l'alimentació, sinó enguany també per segon any consecutiu consolidem el que l'aplec comença des del primer dia després de finalització del curs. Curs que acaba aquest dimarts i que el dimecres mateix ja comença el primer torn fins al 30 de juny. Algo que, com vull recalcar, és el segon any i que es fa i que també busca no sols la inclusió de tots els xiquets i xiquetes del poble, sinó també la conciliació de la vida familiar i laboral, que fa que hi ha famílies que per sort sí que treballen i tenen dificultat per una vegada acabar el curs per a poder, ocupar els seus fills o que els seus fills estiguen atesos. Algo que també va en la dinàmica dels últims 2 anys de crear també dels aplecs de Nadal i de Pasqua, una mesura en la qual ara, a dia d'avui, actualment, des de l'Ajuntament de Vila-real s'ofereix aquest servei per a que tots els xiquets i xiquetes durant tots els períodes vacacionals de l'any puguen estar atesos. Vull recalcar, novament, per anar acabant, que aquest és un programa que és un dels eixos de la regidoria de serveis socials, un programa que du 29 anys endavant i que pensem que des dels últims, en els últims anys, els últims 6 anys, hem anat més allà amb la inclusió de l'alimentació diària des de juny i dinar i també ara en els últims 2 anys ampliar el període per a que incloga tot el període estival dels xiquets. Simplement per acabar, recordar que aprofitant que avui és dia 19, que demà, dia 20, eixiran les vacants, es publicaran les vacants disponibles, que encara hi ha vacants, animar a la gent que si per lo que fora no se va enterar en el seu moment o que es va despistar o per lo que estiga no va tindre ocasió de sol·licitar la plaça, animar-los que demà es publiquen i que el mateix dimecres a partir de primera hora ja podran passar per els serveis socials i inscriure als seus fills i no és que queden moltes places, però sí que queden unes poques, no res, animar a la gent i recordar que animar-los per a que si es van descuidar que puguen apuntar als seus fills. Moltes gràcies.
2 minuts passen de les 2 de la vesprada. Temps ja per a l'actualitat esportiva amb els nostres companys Javi Mata i Mònica Benavent. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu. Cuando yo te escriba canciones, dímelo. Si mi son te apaga ese dolor que estaba sintiendo. Ya no te sientes tan sola. Ahora se escucha tu voz. No hay que pensar para cambiar. Ya te ha llegado.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Només dir-los que així estarem, per al que faci falta, de 2 a 3, per a contar-vos l'actualitat del Vila-real Club de Futbol i tots els seus protagonistes. I tot allò que ens passa a aquells que tenim el cor groguet. També un rato per la vesprada, i els partits del futbol. Amb el senyor Batalla, i com no, amb la novetat, la senyoreta Benavent. Like dolphins can swim. Though nothing,
nothing will keep us together. Vila-real Esports.